els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La vida fraterna, entesa com a vida compartida en l'amor, és un signe eloqüent de la comunió eclesial. És conreada amb especial cura pels instituts religiosos i les societats de vida apostòlica, en què la vida de comunitat adquireix un peculiar significat. A la vida de comunitat, a més, s'ha de fer tangible d'alguna manera que la comunió fraterna, abans de ser instrument per una determinada missió, és espai teologal on es pot experimentar la presència mística del Senyor ressuscitat. Això es produeix gràcies a l'amor recíproc de tots els que formen la comunitat, un amor alimentat per la paraula i l'Eucaristia, purificat en el sagrament de la reconciliació i sostingut per la súplica de la unitat, el do especial de l'Esperit per a aquells que es posen a l'escolta obedient de l'Evangeli. Aquesta orientació del punt 42 de l'exhortació apostòlica Vita Consecrata de Sant Joan Pau II ens serveix avui de punt de partida per parlar de la vida en comunitat. A la nostra taula compartida presentarem aquesta vegada dos testimonis de dues comunitats, una femenina de les franciscanes dels Sagrats Cors i una altra masculina dels salesians. Tenen la seva pròpia vida, cadascuna d'aquestes dues realitats, i també molts punts en comú.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Saludem els qui formen la nostra taula en aquesta edició dedicada a la vida consagrada en comunitat, però també oberta a altres dinàmiques. Tenim amb nosaltres Maria de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors. Benvinguda, hola, com està?
Muy buenas, muy buenas.
Què tal, tot bé?
Comentar i hablar un poquito.
Molt bé, doncs molt contents de tenir-la, gràcies. També li agraïm la seva presència a Miquel Àngel Calàbia, que és salesià i que, a més, en el seu cas, ha tingut una mica la doble missió de viure algunes vegades en comunitat i altres vegades en una parròquia. Pare Miquel Àngel Calàbia, hola, com està?
Què tal? Molt bé, molt bé. Salutacions, Ignasi.
Moltes gràcies.
Per el teu ministeri diaconal.
Ah, molt bé, molt bé. Molt content de rebre la seva salutació en aquesta dimensió nova, però ja van passant els mesos. Moltíssimes gràcies. Per cert, vostè ara on està? En comunitat o en parròquia, pare Miquel Àngel Calàbia?
Jo estic aquí a Sant Boi, la comunitat salesiana,
sí,
que està aquí en l'obra de Sant Boi, en la qual hi ha parròquia. Estic de rector de la parròquia.
Per tant, és rector com a, diguéssim, vida diocesana de sacerdot, però també viu en comunitat, no?
Sí, coordinador de totes les parròquies salesians d'Espanya.
Ah, doncs bona tasca també. Aquesta és una altra dimensió de la vida comunitària en la qual no podrem entrar avui gaire, però també interessant que ens ho digui. I Maria de los Ángeles Maeso, en quina comunitat està vostè concretament? Hem parlat moltes vegades de temes de vida consagrada, però volem parlar una mica més de la vida concreta seva, personal.
Sí, en aquest moment trobo a la comunitat del Nen Déu.
Molt bé.
Aquesta casa on va venir el Papa Benet XVI.
Doncs...
Ja tenim disminuïts, també consultoris mèdics.
Sí, sí, per tant, un preciós record, el de la visita de Benet XVI, i en aquest cas a la comunitat que hi ha, diguéssim, associada a aquest centre, a aquesta obra benèfico-assistencial.
Aquesta fundació.
Fundació, també és fundació. Bé, doncs presentem, com dèiem, un exemple de comunitat femenina, les franciscanes dels Sagrats Cors, que van ser fundades per la Beata Carme González Ramos, i...
Sí, sí.
Exacte, diem el nom en català perquè és Beata, però vaja, Carmen González, sí.
Sí, és.
I una altra comunitat masculina de compromís amb el món, especialment amb els joves i la pastoral educativa i parroquial ben coneguda, la dels salesians fundats per Sant Joan Bosco. Bé, la comunitat és una realitat que es viu amb normalitat, Es tracta d'un espai on es comparteix el compromís individual de cadascú o cadascuna i també la fidelitat a un carisma, però sobretot a Jesucrist i a l'Església. També la comunitat dels diferents ordes, congregacions o instituts laicals mostra d'alguna manera la diversitat de l'Església. Els hi faré quatre preguntetes, els plantejaré quatre temes per respondre, si pot ser molt breument, primer un i després l'altre, ja els aniré dient. Com és la comunitat de Portes Endins i com és un dia habitual en les seves comunitats, en els espais compartits? Si vol, Maria de los Ángeles i després Miquel Àngel.
Una vida, un dia, una jornada en la vida comunitària, diríem que és una vida normal, on compartim des de la pregària, les necessitats vitals, les preocupacions i les atencions d'unes altres germanes, el com viure millor l'apostolat, la missió que hem de fer, la tasca que s'ha encomanat concretament. Diríem que és una vida que, una descripció aquesta una miqueta cronològica, però sempre, sempre ben imbuïts de la presència de Déu, de la presència de Déu i de el nostre desig de compartir, de veure els germans en tant que estan presents com el que hem d'atendre, la presència de Jesucrist.
I, per tant, el dia és normal i com que la seva congregació no és de clausura ni de vida estrictament contemplativa, però sí que tenen les pregàries comunes al matí, al migdia, al vespre, suposo, no?
Sí, és l'Eucaristia, que és el centre de la vida, les laudes, la pregària al migdia, després a les vespres, també a altres altre temps de pregària i de lectura i de compartir, de reunions, l'atenció a la Mare de Déu, quan la pregària també del rosari o del recorre a la Mare i la pregària a ella.
Molt bé, molt bé. En el cas del pare Miquel Àngel Calàvia, com és la comunitat de Portes Endins, on vostè viu, amb els salesians?
Sí, bueno, tenint un horari, pues, suposo que bastant normal, les comunitats de vida activa. Bueno, tenim pregària de laudes i en meditació a les 7 del matí. I després, durant el matí, cadascú va a la pròpia responsabilitat, la missió, no? Després, a la tarda, pues, també tenim vespres, el rest de vespres, i l'Eucaristia, la celebrem, l'Eucaristia diària, la comunitat, sí, la celebra en la comunitat parroquial,
Molt bé.
A les 7 o les 8 del vespre. I els caps de setmana, el diumenge, pues cadascú dels capellans tenen un servei. Uh-huh. Alguna parròquia d'aquí al costat, també. Uh-huh. És una cosa molt normal.
Molt normal, amb l'afegit en aquest cas que la majoria dels salesians són sacerdots també, és una congregació en aquest cas de vida activa, però clerical, i això vol dir que també tenen aquestes obligacions com a preveres, moltes vegades al servei de les diòcesis, vostè mateix ho ha demostrat, és rector d'una parròquia, no? Per tant, perfectament integrat a la seva pròpia diòcesi, en aquest cas la de Sant Feliu de Llobregat, vostè també havia estat a Barcelona anteriorment.
Exacte. Les parròquies salesianes s'ofereixen a la comunitat salesiana, a la congregació, i la congregació proposa una persona per rector, d'acord amb el bisbe, en converses amb el bisbe i tal, no? Però en el fons és la comunitat salesiana la responsable última de la vida i el funcionament d'una parròquia, confiada als salesians.
El que ens estan explicant Miquel Àngel Calàvia i Maria de los Ángeles Maeso és una dinàmica que podria ser molt semblant o és equiparable a la d'una família. És a dir, hi ha moments en què tots els membres de la família són a casa, quan es lleven, quan esmorzen, s'hi preguen, també sempre és benvinguda la pregària en família, i després moltes vegades cadascú se'n va a les seves obligacions, després torna o al migdia o al vespre, i és aquesta la normalitat. Bé, com es busca aquella fraternitat fonamentada en l'amor, com hem sentit en el fragment que hem llegit abans de l'exhortació Vita Consecrata de Joan Pau II? És a dir, aquell amor potser és aquell plus d'exigència que les comunitats de vida religiosa, en aquest cas totes dues actives, han de tenir, no? Com es viu això? Perquè, lògicament, a la vida comunitària hi ha situacions de tota mena, hi ha a vegades dificultats, però també una exigència d'amor. Si vol, Maria de los Ángeles i després Miquel Àngel, també.
Jo diria en un primer momento que, por ejemplo, para nosotros, nuestra congregación, cuando hablamos de vida de comunidad, desde el principio, desde que se fundó la congregación en 1884, hay un igualar el nombre de vida comunitaria a vida de familia. Uh-huh. Esto supone que todo como lo estamos pensando, esto que decías de que es muy semblante en su forma, muy semejante en su forma, la vida de comunidad y la vida de la vida a una vida de familia,
sí.
Pues también en su vivir más íntimo, en cuanto que tenemos que partimos de una unidad básica que está centrada en Jesucristo y que esto se ha de llevar a la día a día desde la unión, desde el compartir el ideal, las tareas, la misión, las cosas materiales, nos llama a unas actitudes pues de servicio, de atención, de preocupación unas por otras, de ayuda en sus diferentes aspectos de la vida, de compartir la alegría y uh-huh. todo en un ambiente sencillo, familiar, de paz, de serenidad, de alegría, quiero subrayar la alegría, mejor lo digo dos o tres veces, porque pienso
muy bien,
que
muy
la
bien.
Paz, la alegría, el bien, la misericordia del Señor, ojalá lo viviéramos más, és el reflejo que vol de poner en el nostre món.
I tant, i tant. Molt bé, perquè a més, clar, les comunitats de vida consagrada, religiosa, en aquest cas, encara que sigui activa, clar, no tenen aquesta naturalesa antropològica de la família, és a dir, no és un espai antropològic natural, sinó que és una opció personal que després sí. Es comparteix en comunitat, però no hi ha vincles de sang, és un altre tipus, no?, de vincle.
Sí, és un altre vincle, és un altre tipus de vincle, però jo diria que l'estat està fonamentada en el que és vital per cadascuna de nosaltres, descentrada uh-huh. en Jesucrist, podríem dir que quasi no notem que la germana que tinc al meu costat no és de la meva sang,
clar.
És la meva germana.
És la seva germana i aquest sí. És un punt també que mostra la generositat, no?, dels consagrats i les consagrades.
Sí.
Sí. La mateixa qüestió, pare Miquel Àngel Calavi, la fraternitat, en l'amor, com la viuen vostès, com l'experimenten?
Sí, mira, intentem caminar que la comunitat sigui una comunitat per i per al regne de Déu.
Uh-huh.
Que tenim a vegades la tentació en les comunitats de quedar-nos en una comunitat de la mera observança, en el que lo important és complir externament una sèrie de normes. Aleshores apareix el comunitarisme, la comunitat per damunt de cada persona. Però també hi ha la tentació d'una comunitat d'autorealització, és a dir, que la persona està per damunt de la comunitat i la comunitat és important quan satisfà els desitjos de cada persona perquè podem caure en l'individualisme.
Uh-huh.
En una comunitat per al regne, a mi va impressió, bueno, me va agradar molt quan van descobrir el sentit de la paraula comunitat. Perquè la paraula comunitat ve de comunus. Munus vol dir obsequi, regal. Per tant, la vida comunitària és una manera d'obsequiar-nos mútuament. I aquest obsequi que brota naturalment del seguiment de Crist.
Sí.
Per això és més adient dir que la persona i la comunitat són els dos per viure els valors del regne de Déu.
Uh-huh.
I aquest obsequi és l'obsequi primer de la nostra presència física.
Sí, sí.
Que es podem veure, escoltar, també l'obsequi de la nostra fe, de la nostra esperança, de la nostra caritat.
Uh-huh.
Són les virtuts teologals que dan sentit a la vida comunitària religiosa. No?
Clar, clar. No existeix la comunitat, diguéssim, en ella mateixa, en la seva temporalitat, amb una visió utilitarista, com si fos una empresa o una família simplement humana, sense pensar que estem aquí doncs, anticipant o intentant descobrir el regne de Déu, com ara ens comentava Miquel Àngel Calàbia. Bé, el temps se'ns tira a sobre. Finalment els faré una pregunta més, perquè la qüestió de les semblances entre comunitat i família ja l'hem tractada. Molt ràpidament a tots dos els pregunto quina importància creuen que té la vida de les seves comunitats per fer els serveis que cadascú dels seus membres desenvolupen. A més, les franciscanes dels Sagrats Cors i els salesians tenen en comú alguns àmbits d'actuació, per exemple, la catequesi, la pastoral i la vida de parròquies, i l'ensenyament, que també a diferents nivells tots dos es dediquen a l'ensenyament. Si vol, Maria Àngeles i després Miquel Àngel, ja per acabar.
Sí, jo diria que és com l'estar totalmente centrado en Jesucristo. Hemos de ser como grupo, es reflejo de la alegría y la misericordia del Señor, que como grupo a la vez, con las diversidades y peculiaridades que el Espíritu va trabajando en cada uno de nosotros, se convierte en un poliedro que refleja de formas diversas, pero muy unida en el centro, ese misterio del Señor que quiere para cada uno de nosotros, que quiere la comunidad y que quiere a través de la comunidad llegar a todos nuestros hermanos hasta donde podamos extender. Mm-hmm.
Doncs molt bé. Clar, perquè el que es viu de portes endins potser s'ha de notar també de portes enfora. És a dir, una comunitat que s'estima, que supera els problemes interns, que prega, després els alumnes de les escoles o els nens amb discapacitats dels centres, o en el cas dels salesians, els grups de joves, per exemple, o també en l'àmbit educatiu, ho notaran, se'n beneficiaran. Sí, Miquel Àngel, última intervenció.
Sí, jo crec que la vida comunitària, tant cap a dintre com cap a fora, ha de tenir unes conviccions, unes actituds bàsiques que són importants a l'interior, però també en la missió, que tenen els salesians. Una convicció és que hi ha quelcom de nou que podem fer, i això val la pena viure sempre en aquesta actitud de recerca. Recerca. Que també tenim que aportar i rebre. Per això és important en la vida comunitària, a dintre i cap a fora, l'escolta de les persones, no? Que el carisma és per compartir-lo. Per això és important el diàleg. El diàleg més en profunditat, a l'interior de la comunitat i també cap a fora. I que hem de mirar també i apostar per un realisme esperançat, que en el fons és la manera d'afrontar i de freqüentar el futur, no de manera optimista o pessimista, que són actituds molt psicològiques, sinó amb aquest realisme esperançat que és molt evangèlic, no? I també amb la certesa de que les metes que tenim estan en un món molt divers, molt plural, i això ens ajuda a ser pacients. Aquesta paciència evangèlica que jo crec és molt important.
Doncs Déu-n'hi-do.
Això, de cap a fora, lo ideal, caminant en aquest sentit, és que la nostra comunitat convertint el que són amenaces en una oportunitat.
Molt important, això.
També
sí, sí.
Testimonis de saviesa, en sentit bíblic, de la saviesa, que és el fruit de l'experiència de Déu, no?
Sí, sí, sens dubte.
El servei de la proximitat, a la sobretot als joves.
I tant.
També treballar la convivència amb la gent, amb els adults i amb els joves.
Doncs
jo crec que això és un panorama que, en el fons, bueno, és una mica utòpic, però bueno.
No, però s'intenta acostar la realitat de cada àmbit a això, aquest ideal, al qual potser no podem arribar plenament, però sí que ens hi podem acostar. Disculpin que hi ha un temps per més, però moltíssimes gràcies, pare Miquel Àngel Calàbia Salesià. Per cert, quan són a la seva comunitat, concretament?
Pues són, eren 7, però hi ha un que està recuperant-se en Martí Codolar, la residència de malalts.
Molt bé, doncs tenen... sis.
Sis.
Molt bé.
Amb unes edats que no són nens, eh?
No són nens, ja m'ho penso. Que aquí és el gran repte, el de la renovació. I en el cas de Maria de los Ángeles, quantes són a la comunitat?
Som sis. Som
sis. Ah, mira, sis i sis. Sí, són, sí. Són bastant paritàries, aquestes comunitats. Molt bé. Moltes gràcies, Maria de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, perdó, i també Miquel Àngel Calàvia Salesia. Una abraçada i bona vida consagrada. Endavant. I preguem
moltes
per les vocacions.
Gràcies.
Una abraçada a tu, Ignasi.
Gràcies. Adéu-siau.
Vale.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Amb una melodia tu m'has deslligat, m'abraces amb una cançó.
Compartim avui, per completar el nostre podcast, aquesta cançó intimista, ascètica i alhora moderna, titulada Ja no sóc esclau, un tema que ens ajuda a tenir confiança en el Déu que ha cridat molts homes i dones, molts batejats i batejades, a formar part de comunitats consagrades. Des d'aquestes opcions ens podem sentir alliberats i sense por.
Ja no sóc esclau de la por. Sóc confiat a Déu.
Amb aquest tema interpretat per worship.cat, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Taula compartida torna després d'aquest capítol 20è en el proper, d'aquí a 7 dies. Que vagi bé. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda.
La teva sang em corre per dir, ja no sóc esclau. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill.
Taula compartida, un podcast de Ràdio Estat.